those candles and staying up through the night. We make reservations for... Fes-nos arribar la teva opinió mitjançant facebook.com/planetaprat i twitter.com/planetaprat. Planeta Prat.
Per sobre de les 9 del matí comencem la tertúlia d'aquest dilluns. Avui ens acompanya Josep Maria Canalies. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Benvingut als nostres estudis. Maria del Mar Gómez, què tal?
Molt bé, bon dia.
I Marga Soler, com estàs?
Bon dia, bé, tranquil·lament, no?
Vinga, doncs avui començarem parlant d'un tema diferent, perquè sí que és veritat que portem molt de temps amb els mateixos temes, i justament avui comença una votació on la ciutadania pretén que podrem escollir quin festiu volem de l'any que ve. Ja sabeu que normalment, doncs, el dilluns de Festa Major és un dels festius locals, i després queda un altre penjat, que altres anys ha estat la segona Pasqua, i de fet, de cara al 2023, el que vol doncs, l'Ajuntament, també amb la Junta de Portaveus, és que tothom puguem escollir quin és el dia que ens va millor. Hi ha quatre propostes i avui començarem per aquí, per veure què us sembla. Primer, que es pugui votar, quin és el festiu que volem, i després també les pròpies propostes. 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, el 29 de juny, que antigament era la Festa Major del Prat, i també que coincideix amb Sant Pere i Sant Pau, els copatrons de la ciutat, la segona Pasqua, com altres anys, que sí que ha tocat aquest festiu i que moltes vegades, doncs, el que fa és facilitar la conciliació amb gent que treballa a Barcelona, i el divendres de Festa Major, que enguany serà el segon festiu que tindrem aquest 2022, el divendres de Festa Major, i la Festa Major s'allargarà
4 dies.
De moment està anunciat com a excepcionalitat perquè no hem tingut la Festa Major com a tal, però veurem si això s'acaba convertint, doncs, en l'habitual. Josep Maria, comencem per tu. Què penses d'aquesta part participativa també de poder escollir un festiu local?
Bé, com a principi estic molt d'acord amb la participació ciutadana amb aquells aspectes que afectin a la col·lectivitat, que afectin a la comunitat. Per tant, és evident que en aquest cas també ho estic, encara que em sembla, ho tinc que dir, que és una qüestió menor.
Clar, també.
Vull dir, molt menor. I aquí hi haurà interessos trobats,
claro,
perquè hi haurà moltíssima gent que per tradició doncs voldrà recordar el 29 de juny, i per què no el 25 de juliol, que era Sant Jaume, es pot plantejar algú.
I el 18 de juliol no l'han proposat?
Sant Fermín. Vull dir, i, no sé, vull dir, és un tema que és interessant, però que per mi no té una rellevància important, fins i tot et diria que no té la rellevància com per portar-ho a una participació ciutadana. Però bueno, tota iniciativa que faci participar en la ciutadania em sembla positiva en principi.
Mira, ens comencem parlant de la iniciativa i després entrarem a veure quin dia preferiríeu. Marga, tu què en penses?
A mi em sembla bé. El que passa és que la participació s'ha de veure també de quina manera es fa, com participa la gent, perquè, clar, és molt maco dir participació ciutadana i ara obrim a votació popular.
Sí.
Com es vota, de quina manera s'organitza, això també serà important, i serà important de cara al resultat i de cara a la participació. Mm. Està bé que la gent tingui, que d'alguna manera se senti partícip de les coses que es fan, que es fan al poble. A mi em sembla bé. Els dies per mi són irrellevants, no? La segona Pasqua estaria bé. El divendres de festa major, clar, en aquest cas sí que aniria bé perquè és divendres, llavors s'allargarien més dies. Però per altres, vaja, que els dies a mi em semblen irrellevants, més igual tots em van bé.
A tu t'és igual que el que surti. Sí, votaràs?
Sí, tinc l'oportunitat, sí.
He de dir que preguntaves per la participació. Hi ha una plataforma on, per exemple, hem pogut escollir els pressupostos participatius, que es diu el Participa, sí. I aquí està ja des d'avui i fins al 10 d'abril l'opció de poder fer les votacions.
I es veu si ha votat molta gent?
De moment, ara faré... És que a la vegada que porto la tertúlia no t'ho puc mirar tant al detall, però ara que em parli de Maria del Mar t'ho miro. Què en penses d'aquestes votacions?
Jo penso que votar és el que deia el nostre company de plató, que també és molt important per la comunitat. Però també crec que també és una cosa menor, crec que això és una cosa menor. Hi ha coses molt més importants que s'haurien de votar seriosament i aquestes potser no incidim. Llavors jo penso que, bueno, com has dit abans, estem farts del mateix tema, sí. I volem canviar de tema, ¿vale? Però a mi em sembla pues, que això que és un altre tema, però que tampoc és una cosa de tant de pes. Que a mi, personalment, m'encantaria votar i voldria votar pues, les festes que a mi més m'agraden, que són les més tradicionals per mi. Això ho tinc molt clar. Però, que és una cosa, perquè em donguin el que em donguin, això ho faré, no? Hi ha coses de molt més pes que això, no?
Vinga, doncs, hi ha coses de molt més pes, però sí que és veritat que és que portem moltes tertúlies parlant de temes realment molt penosos i que fan molta llàstima.
Sí,
i volíem treure un tema una mica diferent, per sortir d'aquesta dinàmica tan negativa que portem. A nivell de quin és el dia que preferiries tu, Josep Maria?
A mi m'és indiferent, però jo votaria en tot cas per la segona Pasqua. Perquè jo diria que és més transversal. Inclús per molta gent que treballa aquí o que no treballa aquí. I sobretot pels que treballen aquí, que són de fora, pues els hi permetria tindre un cap de setmana més llarg. Que amb aquestes dates, a l'estiu, s'agraeix moltíssim.
Maria del Mar, tu, quina és la data que optaries?
Estic amb ell, la veritat. Perquè jo la festa major també la disfruto igualment com la disfruto, vull dir que tampoc. I sí que m'agrada molt el tema de la segona Pasqua, també. Així de clar.
Sí, sí.
No, i tu, Marga?
I el divendres de festa major, vull dir, és igual, perquè després ja ve el dissabte i el diumenge, no? Jo també estic d'acord amb ells. Jo crec que
seria divendres, dissabte, diumenge
i dilluns, que són quatre, sí.
Serien quatre dies.
Sí, però molta gent, potser el que faria seria marxar, perquè clar...
Sí, i llavors encara participarien menys de la festa major, sí, això és veritat. La segona Pasqua.
Doncs veurem què acaba passant. De moment acaba de sortir l'enquesta i no hi ha votacions fins ara en cap de les propostes, però esperem que animem a tothom que pugui votar i vosaltres doncs, podeu marxar a fer les vostres votacions. Jo m'esperaré per veure diferents opinions, perquè jo no ho tinc clar, de moment. Crec que qualsevol opció també ho haurem de combinar també, evidentment, amb la feina. Per tant... Doncs aquest era un dels temes que volíem fer. També ha començat el març gastronòmic, que no us ho havien passat com a tema, però suposo que heu vist a tot arreu aquestes festes a la carxofa que ja s'estan anunciant i és una mica la tornada a la normalitat. No sé si penseu fer alguna participació tant en les jornades gastronòmiques com en alguna de les festes que hi haurà, tant a les carxofa en jazz com en la carxofada popular que tornen. Tu, Marga?
Bueno, a mi la veritat és que les festes del Prat a mi m'agraden i disfruto. No sé si participareu o no, depèn de moltes coses, però en tot cas està molt bé recuperar-ho i que comencem a fer una mica de normalitat, sí. No? Perquè ja portava molt de temps que al final no semblava que... I aquella por escènica sembla que ja ens ha passat bastant... I mica en mica pues, està molt bé. Jo la carxofa jazz alguna vegada hi havia anat, a mi m'agradava.
Sí, molt, és molt divertit.
Molt, per això dic que, bueno, està molt bé. Sí, sí, m'agradaria, sí.
Jo també he participat a la carxofada i la veritat és que també m'agrada i penso fer-ho també. I, bueno, i també m'agrada que comencem a fer vida normal. perquè crec que tots ho necessitem moltíssim. I a part de no solament això, també fer els engranatges que corresponen, que la gent s'hi trobi, si vegi, bueno, quina alegria tornar una altra vegada, fer el mateix d'abans, i que són coses festives que ens ajuden, perquè la part lúdica ens ajuda molt a la vida, no? Descansem d'una banda, lo intel·lectual, per fer servir una altra banda del nostre cervell. Vull dir que jo penso que ens ajuda molt, ens ajuda a ser inclús més creatius, i no sé, és bonic, no? És bonic.
Sí, sí, no recordo qui va dir que descansar és canviar d'activitat.
Segurament, sí, sí.
No necessàriament has d'estar sense fer res. No, jo hi participaré en la carxofada i en la carxofa jazz, sí, perquè d'alguna forma, a part de recuperar una tradició, que la veritat és que no és massa vella, però que sí, que ha anat calant en el Prat, vull dir, també es visualitza una mica els dos grans productes que tenim, un dels dos grans productes que tenim Made in Prat, no? Que és com el tema de l'escarxofa, i que suposo que està donant visibilitat d'aquest fet a tot arreu. Ara que, a més, com recordareu, el Sindicat de Pagesos ha denunciat, no, la cooperativa,
ha denunciat
que s'estem venent carxofes amb el cop que si fossin del Prat, i realment no ho són. Vull dir, però bueno, tot el que sigui obrir les nostres singularitats o els nostres productes estrella a la ciutadania pretenca i a la de fora és important, entre altres qüestions perquè crea una activitat econòmica que jo penso que tindria que ser més important i que evidentment és el suport perquè molts comerços de la restauració doncs continuïn davant i visquin uns dies, jo diria que força, força alegres des d'un punt de vista econòmic. No? Per mi, endavant, tot el suport, i jo alento a la ciutadania a que hi participi.
Sí, més que res. I a més, econòmicament, també el país i el poble ho necessita, eh? I que es necessita que es comenci a bellugar. I en quant a la carxofa, clar, hi ha molta carxofa a Prat, que no és del Prat, però és de Sant Boi, però també es pot dir que és del Prat, perquè en definitiva són veïns. Això és una cosa.
Clar.
Però
a mi em va... Jo no hi estic d'acord amb això, eh? I això va ser un debat que vam tenir amb els pagesos.
A veure.
Jo no hi estic d'acord. Encara que la del Prat i la... Perdona, Marga. Encara que la del Prat i la de Sant Boi diguin, i els mateixos pagesos, o alguns dels mateixos pagesos diuen...
Perquè tenen terres als dos llocs.
És igual, claro. pues no és el mateix. Vull dir, una és del Prat i l'altra és de Sant Boi. I a mi em sembla, jo defensaré, jo vaig defensar fa un temps amb una columna que faig, jo defensaré que les denominacions d'origen es respectin. I si la carxofa és del Prat, que en definitiva és la que té, diguem-ne, més bon nom, a la que la gent coneix més, la gent quan parla de carxofa, no només aquí al Prat, sinó fora...
No parla
de la carxofa de Sant Boi, parla de la carxofa
del Prat. Sí.
Per tant, encara que Sant Boi siguem cosins germans, que no sempre ens portem tot el bé que ens tindríem que portar segons alguns pagesos, vull dir, escolta, la del Prat és la del Prat i la de Sant Boi és la de Sant Boi. I a mi em sembla que es tindria que mantenir això. Una altra cosa és que com a marca inclusiva posessin escarxofa del Delta del Llobregat.
Clar, però llavors perdria l'escarxofa Prat.
La identitat. Exacte, sí, però és que, a més a més,
la varietat és la mateixa, la que fan a Sant Boi. De fet, hi ha més carxofa Prat a Sant Boi que al Prat.
I els pagesos, molts tenen terra al Prat i a Sant Boi.
És que els límits que tenim aquí a nivell territorial, que tenim aquí el mapa una mica tapat avui, al final tenen a una banda i a l'altra.
I quan tu vas al mercat de pagès, la carxofa és carxofa Prat. Sí, sí. I el pagès que te l'està venent té terra al Prat i a Sant Boi. Li dius, escolta, això què és, de Sant Boi o és del Prat? A mi em sembla que la terra del Prat i la terra de Sant Boi és la mateixa.
Són bastant semblants, sí.
I per tant, jo no li veig tanta...
La varietat és la de Tudela.
Sí, està clar.
Perquè totes venen de Tudela.
Està clar.
La soca és de Tudela.
Sí, però la de Tudela és diferent també, la carxofa, eh? No és igual. Després, vés a Tudela
Però he estat a Tudela, jo hi anava molt a Tudela.
Exactament, i són diferents també les carxofes.
Bé, ara no tinc aquesta percepció, però
jo sí.
Però vull dir que no, eh? No...
A veure...
Bueno, a veure, diferent haurà de ser perquè la que està allà no té les característiques d'aquesta, del nostre terreny.
Clar.
Però la soca sí que ve d'aquí.
Sí, no, no, sí, sí, l'arrel sí, clar.
Sí, sí, però clar, després, però després les característiques del delta li donen...
Inclús l'aspecte és diferent.
Clar, el clima és diferent.
Claro, clar, clar, el clima sobretot també, sí, sí.
De totes maneres, gaudiu molt de la caixa.
Sí, del Prat.
Sí, del Prat o de Sant Boi.
Està clar. Home, però clar, el que no pot ser, per exemple, jo he anat, vaig anar amb una calçotada a la zona de Valls i tot això, sí, que, i clar, i carxofa Prat. I carxofes del Prat. No, no ho eren.
Clar. Costa distingir-les, eh? Per això la cooperativa també ha fet un segell, sí, sí, distintiu que començarem a trobar fora dels restaurants i de les botigues per saber exactament, doncs, que allò que comprem és carxofa Prat o que els plats que estem degustant, perquè aquí costa més ja quan ho fas en un restaurant distingir si,
sí,
allò és carxofa Prat,
sí,
o no.
Més, sí.
Per tant, celebrem que puguin tornar a les festes de la carxofa, anirem, sí, parlant també d'aquest tema. Parlem d'un altre tema, i és que també la setmana passada el Prat va ser notícia, en aquest cas per un dispositiu policial on hi participava la policia local del Prat pel cultiu de marihuana, i de fet teníem aquí l'intendent en cap de la policia local que ens deia com Catalunya s'havia convertit en aquesta part referencial en el cultiu de marihuana arreu d'Europa i com era una problemàtica que teníem força banalitzada. No sé si penseu que és així realment, que a nivell de societat, sí, el tema de la marihuana, doncs, no és un tema que ens preocupi gaire.
A mi
que
sí,
no pensem que pugui ser tan,
sí,
problemàtic.
Preocupa, eh? A mi em preocupa força, la veritat. I bueno, no sé, parla, Josep.
No, no, a mi també em preocupa. El que passa és que em sembla que en un moment va estar denominada com l'estrella de les drogues blandes, no? Com, sí, si això que fos, alguns diuen, el cigarro de la risa.
Sí. No, i servia per fer teràpia, per, en
sí,
algun,
sí,
moment, us en recordeu?
Té aplicacions,
sí,
mèdiques.
Exactament.
Sí, 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 sí,
sí, sí,
aplicacions,
fet,
mèdiques. Però jo diria que, en general, coincideixo amb que el seu consum i el seu cultiu a nivell de carrer, jo diria que està bastant banalitzat. No es dona la importància
que té.
Que té. Que això és el que em sembla, s'està fumant un porro, però inclús com una cosa simpàtica, a vegades es diu, no? I bueno, i si només és un porro dius, pues bé, però jo m'imagino que després s'arriben a altres coses, no? Jo penso que sí, que es té que fer una conscienciació pública de les conseqüències que té això, i en aquí evidentment les administracions i tindrien que estar
que
molt implicades.
Sí, i dir que no és una droga blanda, que és una droga, i que jo crec que... A veure, jo no he fumat mai porro, sincerament, no. A més, com que no sóc fumadora, no he tingut tampoc l'hàbit, però reconec que una mica obre la porta,
sí,
a que després vol tenir les ganes, suposo, d'experimentar altres coses, i a partir d'aquí... la cosa pot anar increixent. Jo crec que sí que s'hauria de mirar. I a més també per una altra cosa que potser aquí el Prat no s'ha donat, però que sí, mireu les notícies, hi ha molts llocs que s'han incendiat, magatzems, no sé què, perquè clar, ho cultiven a qualsevol lloc també, que
clar,
també vés a saber a on potser al costat de casa meva n'hi ha, jo no ho he descobert.
Claro. Sí, sí, sí.
Clar, això s'ha de controlar d'alguna manera, perquè és clar, requereix cultivar marihuana tota una sèrie de condicions, no? Ha de tenir un calor determinat, amb el qual es fa servir llum, etcètera, etcètera.
Sí, sí. Bueno. De fet, es van intervenir 425 plantes.
Veus?
I 8.016 esqueixos de marihuana en aquesta intervenció que portava un any d'investigació al darrere. Maria del Mar,
pues jo crec que això també pot tenir, a veure, jo crec que conseqüències també, pues, això de gent que està amagant coses, vull dir que això no és només cultivar una coseta qualsevol, no, és que aquí a darrere hi ha, com jo penso, que una mica de corrupció, no? També. Llavors jo penso, corrupció de la mateixa societat nostra, vull dir, no és de ningú pel damunt, no? Llavors penso que això sí que s'hauria, sobretot s'hauria de fer una campanya de conscienciació, perquè això és el que no tenim, no estem conscienciats prou de lo dolent i de tot el que comporta tot això. Llavors, bueno, nosaltres ens vam fer una mica de campanya de conscienciació a l'escola dels meus fills per veure totes les conseqüències que tenien amb els nois des de joves, i realment jo des d'aquell moment vaig pensar que això era molt més seriós del que ens ho preníem, eh? Perquè això pot portar a que la gent acabi no massa bé del cap. Llavors penso, hombre, si això ho sapiguéssim d'altres coses, oi que posaríem els mitjans? Penso jo, vamos, oi que volem el millor pels nostres fills, i no solament pels nostres fills, per encara, tothom, no?
Encara que també hi ha col·lectius que diuen que això s'acabaria, i em refereixo al negoci que hi ha darrere això, la corrupció, que has esmentat, Maria del Mar, si això es legalitzés.
Sí,
vull dir, però... això...
sí, s'acabaria la corrupció.
I
això,
això
sí.
I què més començaria?
S'acabaria la corrupció i què començaria? Un consum responsable? Això és una... Em sembla que és una... Com es diu allò? Una utopia.
Sí,
sembla,
sí,
però... perquè...
Són d'aquestes coses que no saps exactament on està el punt d'equilibri. Uh-huh. És dir, si es legalitzés... consum responsable, evidentment em sembla que no.
Home, però, si això no ajuda a ser gaire responsable...
Però si es legalitzés, jo m'imagino que es guanyaria amb el sentit de que ho tindries perfectament identificat, tot aquest trepitxeo que hi ha darrere, tot aquest món econòmic que l'està suportant i que fa activitat econòmica, malauradament, això probablement desapareixeria. Però no sé, a Holanda em sembla que està legalitzat.
Sí,
sinó,
ja fa anys.
I jo em recordo que vaig anar a Amsterdam, farà qüestió d'uns 10 anys o alguna cosa així, i hi havia cafès on tu t'assentaves a prendre un cafè i t'oferien una cigarreta de Maria, no?
Sí.
Vull dir...
De fet, crec que els últims estudis a Catalunya es consumeix 3 vegades més que als Països Baixos.
Sí, no, sí, ja ho he llegit.
Quan està legalitzat.
Sí. És que quan ens hi posem som els més mejores.
Sí, sí.
Sí, sense estar legalitzant, vull dir, imagina't. Sí, som els més mejores, sí, sí.
Potser si li treus aquesta atracció per lo prohibido, ja, que generalment sí, tenim els humans, potser, però no ho sé, és un debat que el tindrien que fer experts, no? Psicòlegs.
Sí, jo també penso que s'hauria de fer això, una mica de campanya de conscienciació, que crec que és molt important, sobretot amb els joves, per també que sàpiguen el que fan, no?
Sí.
Perquè, bueno, les coses, quan més saps, més pots també, no? Dir sí o no?
Sí.
I no sé.
No, i a més el que representa i l'addicció que representa.
Exacte.
Perquè això no és fumar-se un porro i ja està, sinó que si vas, al final el necessites, i si el necessites un, després en necessitaràs tres.
I si no tens diners per menjar?
I després, quan ja no, el porro ja no et faci res, llavors aniràs a buscar... Vull dir, no sé, pot ser una escalada que potser sí que val la pena molt controlar-ho, però bueno...
Acabarem parlant de la guerra a Ucraïna, perquè avui estàvem pendents d'aquest ultimàtum que havia fet Rússia, perquè Mariupol, que és una ciutat que ha estat assetjada, doncs es rendís, no? I finalment s'entregués a Rússia. Mariupol, en respost, conforme no acceptaven de cap forma aquest ultimàtum. Hem continuat veient Zelensky com intenta fer campanya també arreu del món i com pot, i no sé com esteu seguint aquesta situació, perquè realment estem veient històries molt greus i colpidores, no? Encara.
Són històries molt, molt colpidores i a més tenint en compte que aquesta gent fins fa un mes estàvem amb nosaltres.
I tant.
Vull dir, és que és allò que els que comencen a atacar i pobrets, pues a la desbandada per sobreviure, no? Vull dir, hi ha molts anàlisis i moltes qüestions entorn a aquest tema, que hi opina gent entesa i tal, i més o menys jo diria que estan d'acord amb que el tema comença en el 2014, quan la invasió de Crimea, sí, i que això no s'ha acabat. Per altra banda, hi han els que asseguren que el problema de Rússia és que Europa, després de la Segona Guerra Mundial, no els va tractar correctament, etc, etc, etc. I després hi ha, per mi, un dirigent que per mi és un psicòpata, el Vladimir Putin, per mi és un home que respon a uns criteris mentals que diria que no són els habituals, i que a mi em sembla que aquest home està envaït per l'esperit zarista i que vol que Rússia sigui molt més gran del que és i reconquistar terrenys que diuen que havien estat ells, no?
Però tota la zona de les repúbliques bàltiques, tot allò, ells, és que el problema d'això és que no pararà. No pararà, ell vol engrandir...
Que no pararà?
Jo crec que... Bueno, ja veurem...
No tenim esperança de que aquestes negociacions arribin a algun port.
Jo no el veig a negociar res. Ell dirà que això ho fa i això és el que veig jo, que això ho fa. Jo he estat a Rússia, i he estat a Rússia ara, amb la democràcia, però he estat a Rússia, a la Rússia antiga. I allà, l'única llibertat que tenia la gent, i us estic parlant dels anys 70, era... l'única llibertat era els deixaven emborratxar gratis. Llavors, és una manera, és l'opio del pueblo, era l'alcohol. I llavors sorties a les 6 de la tarda pels carrers de Moscou o de qualsevol altre poblet i tothom estava tirat pels carrers. Llavors, era l'únic... Però, esclar, parlaves després amb la gent, amb anglès, com podies, parlaves, i és que deien, clar, que no podíem fer res. Amb la qual cosa, clar, anem allà, doncs. Vull dir, però ells són així. I és molt difícil, i aquest senyor està, jo crec que està pirat, sincerament.
Mm-hmm. Bueno, a mi em sembla... Ai, perdona.
No, jo només volia dir això, que jo realment, una cosa és el que veig, una altra cosa és el que m'agradaria. A mi realment m'encantaria que tot això acabés amb el diàleg, que és com haurien d'haver començat, i com també penso jo que potser entre tots els dirigents d'altres països, veient la magnitud d'això, potser haurien d'haver posat fre abans o alguna cosa, no? que l'haguessin pogut com atornillar una mica aquest senyor. Crec, perquè ha fet ja moltes destrosses i no sé el que vol pensar, el que pensa fer destrosses, però també és veritat que jo em penso que nosaltres podem acabar esquitxats de tot això. Bastant.
Segur.
Vull dir, no només econòmicament. A veure si a aquest senyor se li creuen els cables i segueix.
Però és ell.
Perquè, a veure...
És que per mi aquí va haver un error estratègic. Jo parlava després de la Segona Guerra Mundial i després, quan li proposen a Ucraïna que entri a la OTAN. Això és com si en els americans, i no estic justificant res...
No, això és un dels factors.
Això és com si en els americans ja va passar amb Cuba, ja va veure quina reacció, o els hi fotessin missils... a Mèxic. Vull dir, llavors hi ha una reacció, però aquesta reacció ha sigut molt bèstia, perquè ja Ucraïna ha dit que d'entrar en la OTAN nada de nada, que no hi entrarà, etc, etc, perquè es veu que contravenia un pacte que no regal de Mings, em sembla que és.
Exacte.
I bueno, però aquest senyor a mi em sembla que està decidit a tirar pel dret i envair tot allò que creu que té que ser la Gran Federació.
Clar, però és el senyor o és tot el règim? Perquè aquest senyor sol no faria res, vull dir.
Bueno, sí,
és
tot, és tot el, és aquí tot quan el... parlàvem de Franco, de què parlàvem?
Marga, sí, de los franquistes.
Llavors, jo l'única esperança que tinc és que, donat que Rússia havia entrat, diguem-ne, en un món semicapitalista o capitalista del tot, perquè ja veies quines botigues occidentals, les primeres marques estaven allà, gent que s'ha enriquit a costa de... que els oligarques, que els que realment tenen els calés, que teòricament són els que tenen el poder, se'l carreguin, no vull dir físicament, però sí que el facin dimitir. Si no és així, tenim una mala peça al taler.
Sí, ja. Estic d'acord, totalment.
Doncs hem d'acabar aquí, però us agraeixo moltíssim que hagueu vingut fins aquí per acompanyar-nos, per donar-nos inici a aquesta setmana, a veure si és la setmana on deixem ja de parlar d'aquesta guerra i comencem a parlar de partir d'ara què passa. Però de moment sembla que continua aquesta situació. Gràcies, de veritat, que vagi molt bé.
Cuideu-vos a vosaltres.
Adéu.
aquest any el centre d'interès és la cultura mexicana, tant a nivell de música, les tradicions...
Feia 4 anys ja que no en fèiem. I aleshores vam dir, això no pot ser, acompanyar els pastorets, hem de fer pastorets.
Els infants, ja siguin grans o petits, puguin experimentar amb el que és la percussió, donar-los algun ritme que puguin cridar i tocar amb nosaltres.
I tot el jovent es va animar, i l'un anima l'altre, perquè som com una gran família, saps? Aquests dels pastorets ja som una gran família.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora. El Prat Ràdio, 91.6 FM. Sintonitza'm.
After Express recupera l'essència del so trans i progressive. Els clàssics i no tan clàssics que ja no punxen els DJs estrella els segueixes tenint al Prat Ràdio. After Express, amb Javier Martínez. Diumenges de 10 a 12 del matí al 91.6 FM.
Tots els dimecres de 8 al 9 del vespre tornem al 80 al Prat Ràdio. Tots els drets i de la dècada maleïda al Cuberull. Èxits i no tan èxits al 91.6 amb el meu papa. Ara una gran teoria. La Tierra, se partió. Una mica te destruyó. T'imperio, yeah.